Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat, basat en la llei de l'igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones.
Plusvàlua Dones, aquest estiu, dijous i divendres a les 6 de la tarda.
Bon dia, Plusvàlua Dones, com esteu? Nosaltres amb ganes de crear noves oportunitats i, sobretot, que les creem juntes, vosaltres i nosaltres. Doncs som-hi! Anem a crear oportunitats professionals. I per fer-ho, ja sigui per trobar feina, clients o empreses inversores, tenim una eina fantàstica, LinkedIn. És gratuïta i la tenim a un sol clic. Per treure'n tot el suc, ens acompanya un cop més Cèlia Hill. Bon dia i molt benvinguda, Cèlia.
Bon dia, Mireia. Un plaer estar amb vosaltres.
Nosaltres també molt contentes de que tornis a estar aquí. La Cèlia, qui fa temps que esteu amb nosaltres, ja la coneixeu, és la nostra experta al LinkedIn de les xarxes socials a l'entorn laboral i és conferenciant i consultora. Cèlia, per començar a refrescar les memòries, en un titular, què és LinkedIn?
Bé, LinkedIn és la principal xarxa professional que hi ha a nivell mundial. Va néixer als Estats Units el 2002, però va sortir al mercat el 2003. Tot i que va néixer als Estats Units, ara ja té presència a més de 200 països, amb una comunitat de 722 milions de persones.
Uau!
Sí, moltes d'elles amb perfils qualificats. Uh-huh. I sobretot trobo molt interessant que a un clic tens més de 30 milions de pàgines d'empresa. O sigui, és molt potent que jo, per exemple, que estic al Penedès, puc fer clic i per mi és la finestra tot el món empresarial per estar al dia, per veure subvencions, per captar talent si necessito incorporar algú a l'empresa, per buscar, ara que hi ha tots els ERTEs i tot això, noves oportunitats professionals.
I tant, i
per
tant.
Per treballar la marca personal, per tot.
És realment molt, molt, molt important i és que en un clic, com tu dius, és que estem en contacte amb absolutament tot el món. Aleshores, un tema molt important és la, ara tu parlaves de marca personal, és aquesta gestió de la identitat digital. Uh-huh. Com ho fem a LinkedIn, Cèlia?
Aquesta gestió, com dius tu, Mireia, ara, amb el tema de la Covid, encara ha agafat més rellevància, perquè, clar, no podem moure'ns físicament. Tu ho saps perfectament, hem perdut tots els esdeveniments presencials, Mobile World Congress, fires, congressos...
Totalment.
Fires, entrevistes de comercials també, pràcticament no es fan, i aleshores LinkedIn és el teu portfolio a tot el món. És un primer investigant qui ets, quina trajectòria has tingut, qui t'avala, qui et recomana, què ofereixes, com, quan, etc. Per tant, LinkedIn és el teu portfolio a tot el món, no? Clar. I aquesta identitat digital a LinkedIn i a la resta de xarxes socials, a l'hora de vendre un producte o a l'hora de buscar una oportunitat de feina, s'ha convertit en clau. Amb el tema del Covid és clau ara.
Sempre ho ha sigut i realment, com dius, doncs, amb el tema d'aquest confinament, que no ens podem moure, que fins i tot els propis comercials han de vendre... No? Avui és que tot és online, totes les reunions les tenim online. Doncs, esclar, aquesta identitat és important anar-la treballant. Ens apuntes que el Covid-19 realment doncs, ha canviat moltes coses, però què ha portat realment a nivell de LinkedIn en noves maneres d'ús. O sigui, totes aquestes persones que ens estan escoltant i que volen estar al dia, per això ens escolten, per aprendre, doncs, què és el que han de fer aquestes noves maneres d'ús? Què ha portat?
Ja, les persones han agafat molta consciència d'això, no? I aleshores és quan estan fent més formació que mai, tant individualment com des de dintre les empreses, eh? O sigui, hem notat moltíssim tots els formadors de LinkedIn i consultors, el volum d'augment de negoci nostre, no? Per què? Perquè a l'haver-se frenat el món offline, necessiten formar els seus equips comercials, els seus equips de directius, perquè treballin aquesta marca d'empresa o treballin bé el LinkedIn, no? i aquests esdeveniments que dèiem, per exemple, els puguin generar des de LinkedIn amb LinkedIn Events, que és una nova eina gratuïta que et permet fer esdeveniments online amb Zoom, presencials el dia de demà quan es pugui, no? O tot el que és el social selling, no sé si aquest concepte és...
Això, explica'ns què és el social selling.
Social selling és la venda, diguem així, vale? el passar, diguem, el model de negoci, no tant el sistema convencional de visita comercial, porta freda, cartera, bueno, llistat, no?, d'empreses a les que puguis anar a parar per com aconseguir clients, sinó a través d'aquestes xarxes socials. Sabem-les treballar molt bé. Moltes d'elles utilitzen el màrqueting de continguts per aportar valor a aquella comunitat, a aquell possible client al que volen atraure. Ofereixen coses que creuen que és interessant per aquell client, no? Però, no sé, per exemple, una gestoria, doncs que digui amb un petit vídeo d'un parell o tres de minuts que és interessant, per exemple, de cara a desgravar el passar l'any, per exemple. O com pots fer un ERTE, no? Etcètera, etcètera.
Sí. O sigui, vols dir aportant contingut de valor.
Sí, exacte. Amb petits vídeos, PDFs, podcasts, articles a pols de LinkedIn, amb el que sigui, aporten aquest valor al seu possible client i van quedant a la ment d'aquest client potencial. De tal manera que quan ell ha de comprar, necessita aquest servei o producte que ofereix aquesta empresa, directament va cap allà. Clar. I llavors aquesta venda, així, a nivell atractiu, a través de les xarxes socials, seria tot aquest social selling, ¿vale? A través de totes les xarxes socials.
O sigui, és a través de totes les xarxes, sí, no només a través de LinkedIn.
No. Aquesta és la venda a través de les xarxes socials. També se'n pot dir digital selling.
Sí, són tots aquests nous conceptes, és com el tema del B2B,
sí.
B2C. Ens pots explicar què és? Perquè, clar, hi ha persones que no saben què és aquest tipus de venda, de contacte.
Bueno, el B2B seria d'empresa a empresa, d'acord? No sé, per exemple, si tu tinguessis una empresa de paper, però no per client final en una llibreria, sinó per empreses, no? Per paper d'impressora, per exemple. Llavors, LinkedIn seria la reina, seria el lloc ideal on anar a aconseguir a entrar en aquella pàgina d'empresa, trobar aquella persona que no saps ni com es diu, però és el responsable de compra, de decisió de compra del paper, del material d'oficina per aquella empresa,
sí.
I llavors LinkedIn seria la reina, ¿vale? B2B. Per B2C, que és client final, ens pot interessar més anar a un Instagram, un Pinterest, un Facebook, etc.
Clar, depèn també de l'àmbit, potser el que ens dediquem, no? Per exemple, ara penso en moda, doncs lògicament serà un Instagram. Canviem ara també la perspectiva i ara ens n'anem al que aquí ens centra a les dones, com les podem ajudar, perquè a partir dels 45 anys, 50, com podem guanyar visibilitat a LinkedIn? Perquè, clar, doncs després entrarà la Laura Rossillo a la tertúlia, però aquí en parlem molt de tota aquesta doble discriminació que tenim les dones, primera pel fet de ser dones i les segones per l'edatisme. Aleshores, com utilitzem LinkedIn, Cèlia?
Bueno, depèn de per què, no? Per a què, que diuen els coach, vulguis sí. LinkedIn exactament, val? Però, per exemple, si, suposem, no sé, si ets una coach, una psicòloga, una logopeda, podries acostar-te a LinkedIn guanyant visibilitat a grups concrets de dones, com pot ser Mujeres Lideres, vale? Que té més de 44.000 persones, o sí. El de Womenalia, que també, a part de tenir una xarxa pròpia seva, doncs Womenalia també té un grup important amb més de 18.000 persones a LinkedIn.
Sí.
Un altre que es diu Dones Lidera, que és aquest, pertany a la Barcelona Activa, que bueno, en última instància és de l'Ajuntament de Barcelona, no? Barcelona Activa és l'agència sí. De dinamització.
Sí, sí.
El teixit empresarial. Doncs,
per tant, no? Tenim a LinkedIn, qui vulgui pot contactar amb els següents grups. Mujeres Lidera, Womenalia i Dones Liderat. Sí. I això a elles els hi donarà visibilitat?
Bueno, els hi donarà visibilitat a tota una comunitat sensibilitzada amb el tema dona. Pensa que s'ajuden molt les dones entre elles, ¿vale? Per poder doncs, trencar el sostre de vidre, per poder...
El terra de ciment i enganxós, que sí. Parlem molt, n'hem parlat molt durant molts anys del sostre de vidre i un dels grans problemes que hi ha en aquest país és precisament el terra enganxós. I és a el que hem d'anar. Arribar precisament al màxim, no? Aleshores, doncs, realment està molt bé. perquè com molt bé estàs dient, les dones entre nosaltres ens ajudem molt.
Sí, sí. Doncs aquí jo crec que seria un bon lloc per fer, sobretot, sinergies i tal. Després aniries als grups que t'interessés per generar negoci. Això seria maneres de guanyar visibilitat. Si tens capacitat de fer articles, que se't dona bé la redacció, doncs, home, penso que pots utilitzar Pulse, de LinkedIn, que és el seu blog, diguem, que té a disposició nostra, i fer articles. Doncs, no sé, per exemple, com tu, una periodista, doncs si jo vaig a un periodista...
No, jo no sóc periodista.
Ah, no?
No, jo sóc llicenciada en dret, en comunicació i en administració i direcció d'empresa. I sóc titulada superior en igualtat, però justament periodista no.
Ah, mira,
però...
doncs mira, pensa, cada dia s'aprèn alguna
cosa. Veus que bé.
Bueno, doncs posem un periodista, sí, sí. D'igual. Doncs si fas un article en el blog, doncs sempre quan vas a mirar aquell perfil té molt més... no sé, com més glamour, diguem-ho així, que veus, no?, la seva expertise, com ell explica en el blog, en el seu Pulse de LinkedIn, no? Ara també podries fer podcast fora de LinkedIn, que trobo que està molt bé, vale? És una manera de guanyar visibilitat per aquesta dona. Si no ets tan bona escrivint, però sí ho ets
fent... Comunicant.
Clar, comunicant amb veu. I ara, ja et dic, molts caminem o anem amb running, que li diuen, que era córrer, no?, de tota la vida. Sí. I el podcast està molt, s'utilitza molt.
Ara ens centrem, a part de la dona en si, amb aquestes edats que a vegades comencen a ser complicades ja, amb tot el que és el tema dels sèniors, perquè sabem que també hi estàs especialitzada. Els sèniors com poden treure el màxim rendiment a LinkedIn, Cèlia?
Seguim amb el mateix, eh? Seguim amb agafar consciència de que amb aquesta franja d'edat més que mai han de comunicar, han d'exposar-se, perquè també és cert que és una generació que, diguem, ha agafat dels seus pares, vale? la cultura de no, això no ho comparteixis, tu queda tu, que així et fas imprescindible a l'empresa... I ara anem justament al contrari, anem a compartir, a comunicar, a posar en valor el teu know-how. I clar, això és un canvi de...
generacional i cultural, sí. Immens.
Sí, sí.
També hem de fer un canvi cultural amb els treballadors d'empresa, Cèlia?
És que ja s'està fent. O sigui, el Covid aquest, per exemple, ha accelerat moltíssim el teletreball, moltíssim. I llavors totes aquestes persones estan anant també a LinkedIn per aconseguir, per exemple, nous proveïdors o inversors. Una empresa que ara comenci i necessiti un inversor, necessiti finançament, doncs un bon lloc, per exemple, per anar-hi és LinkedIn.
I tant, clar. Clar, no només per trobar feina, que hi ha persones doncs, que inicialment pensaven que LinkedIn era només per trobar feina, hi ha, doncs, com molt bé dius, moltes altres opcions.
Sí, sí. Bueno, si busques feina, sí o sí, perquè el 76%, el 76, per cent
molt...
dels reclutadors utilitzen les xarxes socials per captar talent o per descartar-lo, contrastar-lo, val? I en concret la que és la reina és LinkedIn amb un 75%.
I tant, i tant, i tant. A nivell dels treballadors d'empresa, tots tenim clar, tant treballadors, autònoms, la manera que sigui, que estem tots teletreballant i en el món online i offline, per això la importància de la identitat digital, però també el treballador d'empresa, que sempre havia pensat que estaria tota la vida a l'empresa, aquest canvi cultural que hem viscut en el món del treball, doncs no utilitzava gaire el LinkedIn en si per, entre cometes, autopromocionar-se, i avui en dia hem de pensar que treballem per projectes. Sí, i que cada cop s'hi treballa més. Per tant, el treballador d'empresa també ha d'apostar i treballar per la seva marca personal des de LinkedIn.
El treballador d'empresa jo crec que va agafant consciència d'això, de que, com tu dius, estem en un entorn buca amac ja, volàtil, incert, complex i ambigu, però hiperconnectat també. I per lo tant que la seva marca personal i digital és clau per anar poguent encadenar aquests projectes, d'acord? Que cada cop tenen menys temps de duració. Però les empreses també han agafat això, eh? Per això es fan tants programes d'employee advocacy, no?
Sí.
D'ambaixadors de marca. O sigui, ara ja no només ven el departament de comerç comercial, no? I de comercials, o el de màrqueting, sinó que es va ensenyant a molta de la plantilla a gestionar tota aquesta identitat a LinkedIn i a la resta per ser ambaixadors de marca, que es diu. Llavors, tots generen confiança i atrauen clients i talent cap a l'empresa.
I tant, és que ens generarà abans confiança una persona que sigui de tu a tu, com nosaltres, que no pas el director general, que ja sabem que ens en parlarà bé, o fins i tot la pròpia publicitat, que tots sabem que ens estan venent coses. Doncs tenim el telèfon a la primera línia, tenim a Laura Rossillo, la coneixeu tots, experta en edat atletisme, la més gran experta de Catalunya i Espanya. Molt bon dia, Laura.
Bon dia, Mireia, com estàs?
Molt bé, ja et sento aquí ben amb molta força. I a l'altra línia, a la línia 2, tenim a Anna Plans, que és la presidenta de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia a totes.
Molt bé, m'agrada sentir-vos. Per començar, Laura, a nivell de contingut de LinkedIn, hi ha moltes persones que s'agobien perquè pregunten que d'on poden treure aquest contingut. No saben com generar-lo, d'on treure'l. Tu, què ens expliques d'aquest tema?
Doncs mira, hi ha una tècnica, en el fons, que es diu curació de continguts. I es tracta de treballar una sèrie d'alertes a internet de forma que aquells temes que tu creus que et poden donar visibilitat, que poden fer créixer la teva reputació, els tinguis alertats. O sigui, sigui internet el que treballi per tu, el que et doni aquells continguts novedosos d'última fornada sobre el tema que t'interessa treballar. A la curació de continguts trobareu moltíssima informació sobre com es fa el propi internet, que és la clau per estar absolutament visible a internet i fonamentalment a LinkedIn. Què vol dir? Que la major part de la gent el que fa no és publicar coses seves, sinó fer una selecció de la informació més rellevant sobre, diguem-ne, la seva àrea de coneixement, veient els articles més novedosos, com us deia, sobre el tema que vol, diguem-ne, posar a disposició dels seus lectors, diguem-ne.
Doncs, bueno, mireu, així ja teniu una manera de no haver de treballar tant o de esmerçar-vos tant i que realment amb aquestes alertes doncs esteu al dia i així podeu anar fent, començar a omplir aquests continguts i ja després, a poc a poc, doncs tots ho acabem agafant. Està clar, Anna Plans, amb la Cèlia parlàvem de l'identitat digital, de la seva gestió. Aquesta xarxa social és lliure de sexualització?
A veure, en principi a LinkedIn es publica diferent que altres xarxes. No sé si recordeu el repte viral que just fa un any va triomfar entre les dones, és a dir, consistia en buscar fotos de l'àlbum personal que millor encaixés amb la identitat de cada xarxa social de LinkedIn, Facebook, Instagram, etc.
Sí.
Jo el que em vaig fixar d'aquestes famoses que han publicat és que normalment les que s'hipersexualitzaven com tipus una Miley Cyrus, doncs no hi havia gaire diferència entre una xarxa i una altra, no? Sortien hipersexualitzades encara que doncs fessin un posat diferent.
Home, és que clar, la Miley Cyrus no crec que sigui la LinkedIn precisament la seva xarxa.
Però, bueno, ella intentava mostrar com moltes famoses, per exemple, la Jennifer Garner, que tampoc ho és, doncs en cap de les fotos estava hipersexualitzada, ni a LinkedIn, ni a la Facebook, ni a Instagram, no? I d'altra banda, l'altre dia, fa uns dies, vaig veure un post d'una millennial que es dedica al màrqueting digital, a LinkedIn, i deia que no era... ella deia que no era la mateixa LinkedIn que TikTok, val? Llavors... I ella deia que si a TikTok parlés de màrqueting digital, que probablement no la veuria ningú.
Clar.
I deia que tenia que ser natural, la marca i tal. Llavors jo em vaig preguntar, ostres, ser natural vol dir parejar TikTok i sortir amb tacons a LinkedIn? Això és dit per ella, no? En aquest sentit, penso que molts millennials estan una mica perduts, perquè a través de TikTok, per exemple, aquesta noia, en referència a el que deia la Cèlia, podria utilitzar el digital selling, no? Podria llançar els mateixos missatges relacionats amb temes motivacionals i de màrqueting digital, però amb un altre format més proper i més dinàmic. Aquí, de vegades, els millennials els veig una mica perduts. Per això estan experteses com la Cèlia, que està ajudant moltíssim.
Laura, ens parlaves de focalització. Per tant, vol dir que hem de tenir estratègia i aportar valor. Com ho fem?
Sí, jo sobretot una de les coses que tinc clares és que no hem de picar a massa puestos. T'has d'especialitzar, has de decidir en què vols ser especialista o què vols, diguem-ne, transmetre als teus lectors, diguem-ne. Aleshores, l'estratègia fonamental té a veure amb això. La gent el que espera a internet és trobar o bé aprenentatges o bé regals. Són les dues coses que quan tu entres a internet estàs buscant, no? Aprendre com es fa, jo què sé, a l'estofat de no sé què, o veritablement un descompte amb el que sigui. Amb aquestes dues idees has de dissenyar aquesta estratègia. Tot el que tingui a veure amb enriquir a la persona que llegeix és una bona estratègia a LinkedIn. Tot el que té a veure amb regalar contingut, amb regalar coses que facin que l'altre aprengui, descobreixi alguna cosa que li favoreixi, el que sigui, el que sigui, són les millors estratègies a LinkedIn per guanyar visibilitat.
Per tant, ho tenim clar, aprenentatges i regalar contingut, també sabent, com diu la Laura i ens comentava abans la Cèlia, focalitzant i aportant aquest valor. Anna, a LinkedIn s'hi troben abusos cap a les dones?
El problema a LinkedIn i a qualsevol altra xarxa, a més, no és l'assetjament dels usuaris, sinó que el principal assetjament és a les dones. A més, penso que les eines per reportar-ho, tant a LinkedIn com a altres xarxes, no és suficient, perquè llavors ens convertim de vegades els usuaris en moderadors, no? I no oblidem que són xarxes privades, no? Uh-huh. Llavors, tots coneixem alguna dona que ha rebut missatges, imatges sexuals o de determinades parts del cos masculí sense demanar-les, no? I això també passa a LinkedIn.
Fins i tot a LinkedIn.
Sí, hi ha estudis de Save the Children, UNICEF, Pew Research o Informe d'Insegures en Línia que evidencien el perfil de les dones, que normalment és això, no? Un perfil de la dona, no? I això és una agressió. I és cert que tenim molts mecanismes legals. Jo, mira, si voleu agafar boli, perquè penso que és molt important, comparteixo unes recomanacions d'en Pablo Dutschman, que també us recomano que el seguiu a Twitter, és molt actiu, és un perit informàtic, i diu, el que tens que fer si t'arriba una imatge sexual d'un home, capturar el contingut, l'hora, el nom de l'usuari, la informació del compte, tot. I sobretot en especial, doncs, que deixis clar que no vols rebre aquest material. I tot això, a més, tu pots descarregar directament els arxius, i és millor perquè diuen que moltes vegades les xarxes socials eliminen les metadates. Per això et recomanen que tu descarreguis. I després diuen que també el Pablo explica que l'única solució segura al 100% és comptar amb una certificació d'un pèrit informàtic, que ha d'utilitzar certificats aprovats pel Ministeri d'Assumptes Econòmics. Una vegada recollit tot això, llavors s'ha de reportar el contingut a les xarxes socials i pots triar si l'opció de pornografia o contingut indegut, no? Que llavors les xarxes, quan procedeix, hauria de procedir a bloquejar i eliminar el compte. I després també pots utilitzar aquest material que has recollit per denunciar-ho, doncs sigui als Mossos, a la Policia Nacional o doncs a la Guàrdia Civil.
Clar, clar. Ara, o sigui, primer de tot, Anna, primer de tot, capturem el contingut que ens han fet.
En segon lloc,
la certificació. Vale, descarreguem.
No, descarregar-ho. Molt important, perquè moltes vegades les metadates són eliminades per les xarxes socials. Vale. En tercer lloc,
En tercer lloc, la certificació per un pèrit informàtic. Hi haurà gent que no sap on trobar-lo, però per sort avui en dia a través d'internet ho trobem tot. I això sí, això sí que ho tenim claríssim, doncs el tema d'anar aquí, anar als Mossos d'Esquadra, que nosaltres doncs ja ho hem fet servir algunes vegades, com molt bé saps, Anna Plans. Digues.
Penso que és molt important, que és opcional, que no ho recomana en Pablo i m'agrada molt, perquè és fer pedagogia. Llavors, amagant les dades personals, les dades dels funcionaris, el material delicat, capturar la denúncia i pujar-la a les xarxes perquè la gent vegi que això porta conseqüències.
I tant, que sí. Ara fa poc, precisament, des d'aquí, des del Plusvalua Dones, a les xarxes socials donàvem molta visibilitat a una noia jove que havia tingut tota aquesta sèrie d'atacs que li vam recomanar als Mossos i que després, com ara ens explicava l'Anna Plans, doncs ho va posar a les xarxes socials, tota la denúncia i etcètera. Cèlia, quan entrem a LinkedIn, veiem el perfil d'una persona, el primer que veiem és la foto i 120 caràcters.
220. És que ho acaba d'ampliar no fa gaire, un parell de mesos.
Ah, doncs mira.
Fa un parell de mesos ha regalat 100 caràcters perquè és molt, molt, molt important aquest titular.
Clar, és que és bàsic.
Sí.
Aleshores, parla'ns d'aquesta foto. Com recomanes que sigui?
Tu. La millor versió teva. Sí, no pot ser ni un avatar ni un logo d'una empresa, que hi ha moltes persones que utilitzen la foto de perfil del perfil personal i posen el logo de l'empresa. Això no ho vol, no ho vol LinkedIn. I no, no és bo. O sigui, jo si vull parlar amb tu, el teu perfil personal, vull veure't amb tu.
Clar.
Has de mirar, quan et facin la fotografia, has de mirar l'objectiu, perquè llavors quan mirin el teu perfil, aquell possible client o reclutador o inversor, t'està mirant els ulls i aquest engagement ja s'ha generat. Aquesta confiança és brutal. Has de, per mi, somriure, perquè tampoc treu professionalitat i sempre és més agradable arribar a un perfil que somriu. Has d'estar amb la vestimenta, context, o sigui, que sigui acorde al perfil que ets, i el fons neutre, el fons que no tregui protagonisme.
Per tant, estem parlant d'una imatge professional, no com, bueno, com aquests casos que ara parlàvem amb l'Anna Plans, i aquests 220 caràcters, aprofitar-los al màxim.
Sí, perquè moltes persones utilitzen per posar càrrec i empresa.
Doncs anem a exprimir al màxim LinkedIn, anem a posar en pràctica tot el fantàstic contingut que hem après avui aquí al Plusvàlua Dones, de la mà de Cèlia Hill, d'Anna Plans, de Laura Rossillo, i ens aneu explicant què tal. I amb tots vosaltres, estimades i estimats oients, ens retrobem aquí, al Plusvàlua Dones. Gràcies a totes vosaltres, persones boniques, que ens esteu escoltant. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo. Feliç i productiva setmana, Plusvàlua Dones.
Els dijous i divendres, a les 6 de la tarda, Plusvàlua Dones.
Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.